Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Catalunya està de dol per la mort del bomber de 46 anys a l'incendi del Baix Ebre i, a banda de lamentar aquesta víctima mortal i amb les flames en vies d'extinció, els alcaldes del Baix Ebre demanen ara que s'acceleri la creació d'un pla de prevenció d'incendis al Parc Natural dels Ports i una millor gestió forestal. Demandes que també l'alcaldessa d'Agramunt, pel que fa a l'incendi de la setmana passada a la Segarra, fa seves en una entrevista a la xarxa. Sílvia Fernández ha lamentat les mancances de coordinació entre els serveis d'emergència i els agents del territori.
Les coses han d'estar gestionades pels professionals o per les persones que en saben, però que sempre tinguin en compte les coses o les visualitzacions de les persones que estem al territori. El tema de saber on tenim els recursos hidràulics, on tenim diferents llocs habitats per diferents persones. I així, de ben segur que amb les persones que hi som, doncs podrem atendre millor l'emergència. Nosaltres o la gent que vivíem als pobles que conformem el municipi de Agramunt vam dir que això, veiem que aquest confinament sí que potser s'havia efectuat bé, però per a nivell municipal creiem que havia arribat tard perquè nosaltres el fum i el foc ja havia passat.
I atenció, perquè està activat el pla Inuncat per pluges. A partir d'aquesta tarda, gran part de la meitat nord, amb més afectació a la Noguera, Solsonès, Berguedà, Lluçanès i Osona. Les pluges seran intenses, sobretot a tot Catalunya, a partir de demà dissabte matí i tarda. Protecció Civil demana prudència. A hores d'ara, a la Cerdanya, al Berguedà i al Ripollès està plovent amb forta ratxa de vent i possibilitat de pedra de diàmetre de més de 2 centímetres, esclafits o tornados o també mànegues. Per tant, molta precaució. Física i matemàtiques, enginyeria en tecnologies especials, les carreres universitàries que demanen una nota més alta. Segueixen els estudis d'enginyeria informàtica en matemàtiques i medicina. Aquest any s'ha batut el rècord d'inscripcions a les universitats públiques catalanes, superant les 62.000. Les notes de talla es poden consultar des d'avui mateix. I desmantellat en posta un dels laboratoris de drogues sintètiques més importants d'Europa, una organització procedent dels Països Baixos, ha estat al voltant d'un any produint centenars de quilos d'MDMA en una nau industrial d'un polígon d'Amposta abandonat. S'han arrestat 5 persones i s'ha decomissat material valorat en 31 milions d'euros. I aquest divendres comença el Festival Cantalafont de Lluçanès amb una cita cultural i gastronòmica que se celebra al Castell d'Olors fins diumenge.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 11 de juliol. Fem l'últim Connectats de la temporada, però també volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Una altra vegada el temps és regirat en algunes comarques i, de fet, en aquests moments van caient alguns ruixats, tot i que locals, al Camp de Tarragona, sobretot. Estan arribant també fins al Garraf o al Penedès, la banda del Llobregat, i immediatament algun xàfec, tot i que no gaire important, es colarà a la resta de l'àrea metropolitana, també arribant fins i tot al sud de la Costa Brava, per tant, a la Selva Marítima, o al sud del Baix Empordà. I, independentment, nuvolades que es començaran a formar al Pirineu i cap allà a les 3:15 de la tarda, primers xàfecs que cauran a l'Alt Pirineu. Després es desplaçaran al Prepirineu, la Catalunya Central, les comarques de Ponent i les comarques de Barcelona. Ja cap allà a les 7:08-9 del vespre, bones tempestes que arribaran, per exemple, a l'àmbit metropolità i també a la Catalunya Central. I xafogó, tot plegat al llarg d'aquesta tarda. Pel que fa al dissabte, atenció amb les tempestes al matí severes a les comarques de Tarragona i de Lleida, al migdia i tarda a la resta del país. Ventades, pedra grossa i també una bona baixada de la temperatura. Atenció, ho seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui en aquest últim Connectats del curs parlarem del canal Badalocura, un fenomen, el fenomen del moment, podem dir, a aquest municipi del Connectats, que ha quedat en primera posició de la categoria de societat de la llista.cat. Entrevistarem Maria Gavanyac i l'Ingrid Roig, creadores de Badalocura. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana, avui amb un caire especial. Les tertulianes compartiran amb nosaltres les notícies que els preocupen i les analitzarem. A partir de les 5 coneixerem l'escriptora terrassenca Sònia Guillén. Parlarem de l'Unirride 2026, amb dos joves santcugatencs que hi participaran. Repassarem les estrenes cinematogràfiques en una edició que també serà especial. I tancarem la temporada amb les propostes de l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i gairebé 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim avui també per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Després de passar per diverses ubicacions durant 33 anys, s'ha inaugurat la seu definitiva d'Avant, entitat que ofereix suport terapèutic, associatiu i de lleure a persones afectades per malalties neurològiques i a les seves famílies. És a l'antiga fàbrica tèxtil Pont Aurell i Armengol, al carrer de Sant Francesc, i està cedida per l'Ajuntament de Terrassa per un període de 50 anys. Són més de 1.500 metres quadrats i mig en dues plantes que permetran atendre cada any més de 500 persones afectades per malalties com Alzheimer, Parkinson, esclerosi múltiple o ictus, també per acompanyar les seves famílies. L'espai inclou sales polivalents, gimnàs, despatxos i centre de dia. Gràcies al seu equip multidisciplinari, Avant hi oferirà teràpies de neurorehabilitació, suport, formació, programes d'oci i accions de sensibilització, sempre adaptat a cada cas. S'incorpora un nou espai, el Petit Avant, destinat a infants i adolescents. Les obres de rehabilitació han costat 3 milions d'euros, finançats per la Diputació, la Generalitat, el Consorci de la Zona Franca, empreses, donants anònims i també fons propis.
Gràcies, Sergi. I ara anem a la cocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Mireia Sans, bona tarda.
Bona tarda, Carme. A Sabadell l'actualitat gira al voltant de la Festa Major, perquè ja es coneix el cartell de la Festa Major de Sabadell del 2025, que es farà el primer cap de setmana de setembre. Com a caps de cartell hi haurà Xenoa, la Casa Azul, Abraham Mateos i la Fúmiga, tot i que també podrem escoltar Mamadou Show a Puncetes. Els concerts es faran com l'any passat a l'Eix Macià, això sí, amb un reforç de les mesures de seguretat respecte a l'organització de l'any passat, ho ha explicat l'alcaldessa Marta Farrés.
Veureu que canvia molt, l'Eix Macià, hem fet tot un pla de seguretat, l'escenari es col·loca diferent, bueno, en el mateix lloc on estava, però una mica més adelantat. Anirem més al format perquè ens entenguem, tindreu un mapa per entendre'ns, com quan anem a un concert, que tenim un mapa i sabem per on entrem, per on sortim, on tenim les barres, on tenim la seguretat, on tenim... I per tant hi haurà espais per on no es podrà passar, dirigirem molt la gent cap a una entrada que es senyalitzarà molt bé i després, sobretot, augmentant molt, molt la seguretat, que és veritat que l'any passat vam patir i per tant jo crec que no, com dèiem, no hem vingut aquest món a patir, com a mínim per això.
Aquesta, però, no serà l'única novetat que hi haurà als concerts, perquè aquest any també s'han instal·lat unes pantalles gegants per poder seguir el concert des de qualsevol punt d'aquest Eix Macià. D'altra banda, el pregó, qui donarà el tret de sortida de la Festa Major, seran Marta Pontnou, l'assessora de moda sabadellenca, i Laura Fa. Les dues escriptores, conegudes pel llibre Xona d'Or o El pecat de la Xona, seran les encarregades de fer el pregó, un acte en el que Pontnou s'ha mostrat sorpresa pel fet que la truquessin, perquè diu que no és nascuda a Sabadell, tot i fer 20 anys que és a la ciutat. Després del pregó, la companyia de dansa sabadellenca Brodes Bros serà l'encarregada de fer l'espectacle inaugural.
Gràcies, Mireia. I ara anem fins al litoral. Comencem per Badalona. Anna Clara, bona tarda.
Molt bona tarda, Carme. L'oposició del govern de Badalona ha demanat en bloc en un ple extraordinari la dimissió del regidor de Seguretat, Juan Manuel Ruiz, per la que consideren la nit de Sant Joan més caòtica en la història de la ciutat de Badalona. L'oposició retreu al govern el silenci a l'hora de donar informació sobre els incidents de la Revetlla, on destaca una festa amb centenars de persones a Montigalà i tres ferits per arma blanca i de foc. També discrepen en el nombre d'agents de la Guàrdia Urbana que hauria actuat durant aquella nit a la ciutat, en què es va produir explicant un miler de trucades al telèfon d'emergència 112. Escoltem a Dolors Sabater, presidenta del grup municipal de Guanyem, i Cristian Carneado, portaveu del grup socialista.
El govern del Partit Popular, en majoria absoluta, protagonitzen la pitjor nit de Sant Joan de la història de Badalona. I tant és, si aquestes nefastes conseqüències les té per inoperància i incompetència, o si ha sigut per aquesta voluntat deliberada de crear sensació de caos per futures campanyes del xèrif salvavides.
Badalona va ser el municipi català amb més trucades al 112 per habitant. Ho dic d'una altra manera. Badalona va ser, objectivament, el pitjor municipi de Catalunya en matèria de seguretat.
El regidor de Seguretat, Juan Manuel Ruiz, ha dit que la nit de Sant Joan es van fer el desplegament d'agents més importants de totes les revetlles. També que el nombre de sortides de bombers, 35, ha estat el mateix que fa 3 anys quan el PP estava a l'oposició. La dimissió del regidor de Seguretat que demanava l'oposició no s'ha arribat a votar per una qüestió tècnica. L'alcalde ha argumentat que a l'ordre del dia els grups no havien escrit de manera explícita que aquesta demanda s'hagués de sotmetre a votació.
Gràcies, Anna. I encara des del litoral ens informa, però des del Prat de Llobregat, Lluís Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. Aquest dijous s'ha inaugurat la nova fase d'ampliació de la terminal Best al port de Barcelona, ubicada al Prat i operada per Hutchinson. En concret, es tracta dels 7 nous blocs de distribució en marxa des del passat mes de maig, el que representa un 25 més de superfície. Això permet disposar una terminal més gran, més ràpida, però també sostenible. De fet, aquesta paraula és la que més s'ha repetit durant l'acte. Des de l'Ajuntament i la Generalitat s'han fet referència també a una altra infraestructura ben propera, com és l'aeroport. Escoltem l'alcaldessa Alba Bou i el president de la Generalitat, Salvador Illa.
Aquest projecte ens mostra una manera de fer que genera confiança. Escoltar el territori, incorporar criteris ambientals, vetllar per la qualitat i promoure una bona convivència amb el nostre entorn. Des del Prat som fermes defensores d'aquest desenvolupament i per això ens preocupa molt el com d'aquest desenvolupament. No val el creixement pel creixement, sinó que ens hem d'exigir, especialment els poders públics, hem d'exigir una mica més.
Alcaldessa, els mateixos estàndards d'exigència en tots els aspectes que s'han aplicat en aquesta infraestructura, el govern de Catalunya vetllarà perquè s'apliquin a totes les infraestructures. A totes, portuàries, aeroportuàries, ferroviàries, viàries i de tot tipus, els mateixos estàndards. No hi ha avui en dia, per un país que tingui vocació d'excel·lència com Catalunya, una altra manera de fer les coses.
Per part del govern espanyol s'ha destacat la inversió que s'està dedicant, que encara és una assignatura pendent i també llargament reivindicada, com els accessos viaris i ferroviaris, amb 760 milions d'euros.
Gràcies, Lluís. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Martí González. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Sant Cugat tindrà un nou servei de neteja viària i recollida de residus que començarà a desplegar-se a partir d'aquest agost. Entre les novetats més destacades hi ha un increment de les freqüències de neteja als barris de la ciutat, així com la incorporació de maquinària més eficient i d'equips especialitzats per a zones específiques. Pel que fa als barris, el centre Vianantitzat i l'Avinguda Saranyola hauran doblada la freqüència de neteja, acompanyada de millores tecnològiques i operatives. A la resta del nucli urbà, que fins ara es netejava cada 15 dies o un cop al mes, es passarà a una neteja setmanal. A barris com Mirassol, Volpelleres i Can Mates també s'incrementa la neteja de mensual a setmanal, mentre que a les zones més perifèriques, com la Floresta, les Planes, Can Barata o Can Borrull, es millora la freqüència de bimensual a quinzenal. El nou contracte vindrà acompanyat, com dèiem, per maquinària amb més eficiència energètica i més polivalent. Una d'aquestes noves màquines és una fregadora decapadora que funcionarà amb aigua calenta a alta pressió i sistema de recirculació que incorporarà cloració automàtica per prevenir la junelosi. Una altra novetat són les màquines hidronetejadores per eliminar urins a fanals i cantonades i les escombradores de voreres. L'objectiu és que la nova maquinària sigui més polivalent per adaptar-se a la topografia també dels barris de muntanya per recollir terra caiguda al carrer per petites esllavissades i escampar sal a l'hivern, entre d'altres. També s'incorporen equips específics per netejar en espais com mercats, entorns escolars o zones de botellot. El servei estarà preparat per respondre en cas d'emergència i hi haurà servei de guàrdia nocturn.
Actualitat. Cultura. Ciència. I molt més. Cada tarda de 4 a 6, connectats amb Carme Reverte. De dilluns a divendres a la teva emissora local. Connectats.
Badalocura s'ha convertit en un autèntic fenomen local, creat per les badalonines Maria Gavanyac i Ingrid Roig. Aquest perfil d'Instagram i TikTok dedicat a promoure el comerç de proximitat a Badalona ha estat reconegut amb la primera posició en la categoria de societat del rànquing llista.cat, que destaca els influencers en llengua catalana. Marxem fins a Badalona per parlar amb la Maria Gavanyac i l'Ingrid Roig, creadores de Badalocura, i la nostra companya, l'Anna Clarà. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Maria i la Ingrid. Què tal, com esteu, noies?
Hola, bona tarda.
Bona tarda, molt bé.
Us vull començar preguntant que com va néixer la idea de crear Badalocura.
Mira, nosaltres som amigues de tota la vida i un dia la Maria em va agafar i em va dir: tia, podríem fer un podcast, nosaltres ens dediquem a les xarxes socials i volíem potenciar una mica Badalona, els negocis, i em va dir: per què no comencem a fer un podcast? I vam començar a fer un podcast a casa meva. I bueno, i tot això va portar a que obríssim al final a l'Instagram. Hi havia molta més repercussió i llavors ens hem enfocat en Instagram i TikTok, xarxes socials.
I recordeu quin va ser el primer comerç que vau visitar?
Sí, va ser la Cris de L'Oreac, que té una floristeria a Badalona amb un estil super personal, diferent i únic, i va ser molt guai perquè és una noia super eixerida. Li va encantar la idea des del principi i va estar molt guai.
Bé, vosaltres, com heu dit, us dediqueu a promoure el comerç de proximitat de Badalona i el vostre canal està reconegut en primera posició al rànquing de la llista.cat. Com ha estat el camí des de la primera publicació fins a arribar a ser el número 1?
Molt...
A veure, nosaltres ho vam fer sense saber quina seria la repercussió i cap a on aniríem. O sigui, ara m'ho preguntes i en aquell moment no haguéssim pensat mai.
No us esperàveu, no?
No, i a més portem 3 mesos a la primera de la llista, però en societat, i ara mateix jo també encara no m'ho arribo a creure, però bueno, que sí, que ho estem fent. I res, doncs no sé, al principi seria impossible pensar-ho.
Imagino. I també el contingut que feu és en català. Com vau decidir-vos apostar pel contingut en català?
De fet, no ens vam haver de decidir, perquè va ser així, perquè som les dues parlem català, és la nostra llengua, i no va haver en cap moment cap tipus de debat de si ho fèiem en català o fèiem en castellà. Al final és la nostra manera de comunicar-nos, no?
Com millor ens expressem.
Uh-huh. I com us repartiu les tasques entre vosaltres?
La Maria és la cara visible, això sempre. Jo gravo, la Maria surt a càmera i llavors totes les altres... Tot el que anem fent ho fem dividit.
Sí, és a dir, l'edició i tot això us ho dividiu.
Sí, ho fem... Sí, ens anem... No és que tinguem allà un calendari superben estructurat. La veritat que ens compenetrem molt bé i anem fent i fluïm molt bé i ens repartim la feina bé. Sí.
I què valoreu més a l'hora d'escollir un comerç per visitar?
Ara mateix que portem recorregut, o sigui, també volem que no es facin sombra una a l'altra... Però, bueno, al final estem obertes a, mentre sigui un negoci, que tingui un producte, un servei directament cap a la ciutat, o sigui que no, perquè ens han vingut gent també que volen, o sigui, serveis cap a empreses. Nosaltres volem aportar una mica el negoci local, però al que tothom pot accedir. I no fiquem moltes traves, tampoc, o sigui...
No, al final l'objectiu del Badalocura és promocionar els negocis de Badalona, però conèixer verdaderament quina és la persona que hi ha darrere de cada negoci. O sigui, el nostre objectiu principal és aquest, posar-li cara al negoci i conèixer doncs, la història que hi ha darrere, l'esforç que li suposa tirar endavant aquell negoci. O sigui, això és el nostre principal objectiu.
I quin ha estat el feedback més emocionant que heu rebut d'un negoci?
emocionant com a tal. A veure, sí que sé que, o sigui, ens arriben veus, per exemple, vam fer una entrevista a la Mercè, la psicòloga.
Sí.
I sí que sé que una mare va veure aquella entrevista i va voler ajudar el seu fill començant teràpia. Però, clar, no vaig profunditzar més. Uh-huh. Llavors, no sé si podria dir-ho emocionant. Però, bueno, que al final veiem que el feedback és molt bo.
És positiu.
És superpositiu.
Sí, la veritat que els negocis que anem a entrevistar, després nosaltres, al cap d'unes setmanes, fem una mica de seguiment, preguntem, i sempre ens diuen que hi ha hagut gent que els ha anat a veure perquè els ha vist el nostre perfil i que els han conegut a través nostre, i això és, doncs, ens encanta i ens...
Venim de part del Badalocura, us hem vist al Badalocura, o sigui, això és el que ens fa molta gràcia, de veritat.
Justament, us volia preguntar, una pregunta que tenia pensada era que si teníeu constància o sabíeu si arrel dels vostres vídeos que heu penjat, si havien incrementat les ventes o les visites en els comerços en els quals havíeu anat.
Jo crec que sí.
Jo crec que també, o sigui, no ho sabem al 100%, però, per exemple, el cas que he explicat de la psicòloga, de la Mercè, sé que va començar a anar-hi. No sé si ara seguirà, clar, però no portem tan
seguiment,
control.
No?
Jo crec que sí, perquè també molts cops ens venen comerços a demanar que els anem a fer vídeos, perquè altres comerços els hi han dit, vale. O sigui, entre ells
el boca
també,
a boca realment sí. Fa bastant.
I entre ells s'ho van dient i suposo que serà doncs, per això, perquè noten alguna repercussió.
Vosaltres feu un format de reels amb pistes, podríem dir que això ha generat bastant interès. Com us ho veu inventar, això?
El hype. No sé com va anar, no me'n recordo.
No sé, tampoc me'n recordo, però sí, és algo que agrada a la gent perquè crea com l'expectativa aquesta de saber quin és el negoci que anem a entrevistar.
Potser el fet de que també poden intervenir, no?, en adivinar el negoci.
Sí, és la gràcia de que la gent comenti qui creu que pot ser amb les pistes que estem donant.
I ho acostumen a encertar?
Ara no tant. Abans, al començament, sí que encertàvem molt, que fèiem hall-in. A la primera ho encertàvem.
Sí.
Però ara costa més, potser. No, o potser perquè hi ha més gent i hi ha més opinions, no ho sé.
I què creieu que té Badalocura que enganxa tant a la gent?
Ai, que guai, enganxa.
La Maria.
Jo crec que és que són vídeos molt naturals, perquè sí que nosaltres quan anem a gravar doncs tenim una planificació, o sigui, sabem el que anem a fer i tenim un guió bàsic, però és molt, molt improvisat, espontani. Jo també doncs faig una mica el tonto, com si diguéssim. Llavors, bueno, jo crec que la naturalitat hi juga un paper important aquí. I després també, doncs, jo crec que la manera com editem els vídeos, com ha dit abans la Ingrid, nosaltres venim del món de les xarxes socials, uh-huh. Perquè Badalocura és un projecte que vam fer, però les dues ens dediquem a gestionar perfils de xarxes socials d'empreses, de marques, llavors coneixem aquest entorn.
Uh-huh.
Llavors,
sabem el que funciona, sí. Sabem com comunicar-nos, quina és la manera més fàcil, perquè a vegades, cada vegada les xarxes socials són més ràpides, sí. Ha de ser tot molt estímul, molt... Dóna'm informació ja, perquè si no tiro cap avall i ja me'n vaig a una altra. Però bueno, jo aposto que la Maria enganxa molt. És la naturalitat d'ella.
Sí, la naturalitat.
Trec el mòbil i ja comença a xerrar i com si ho hagués fet tota la vida.
També heu fet un següent pas, no?, que és crear el podcast de Badalocura Cast. Què us aporta aquest format respecte als vídeos a xarxes?
Clar, el podcast va ser el primer que vam fer.
Va ser el primer,
sí,
vale.
Sí, llavors, a partir del podcast, com que vam veure que nosaltres, per fer promoció d'aquest podcast, utilitzàvem Instagram i TikTok. I llavors fèiem frames, o sigui, clips, traiem clips de cada podcast, de cada entrevista.
Vale.
Però nosaltres teníem un podcast en el YouTube. I llavors, a partir del desembre, o sigui, el gener, vam fer el canvi ja, perquè ens donàvem molta feina i vèiem que seria més atractiu, per lo que parlàvem de les xarxes, anar al negoci.
Llavors, per tant, ara us centreu exclusivament en Instagram.
En xarxes socials,
sí.
I com gestioneu la feina de preparació, gravació i edició? Us porta molt de temps fer tot això?
Pues sí, la veritat és que, bueno, la gent al final veu un vídeo d'un minut i mig i deu pensar, mira, que fàcil, però, bueno, tu sabràs que et dediques a aquest món, sí, ens porta bastanta feina, des de que parlem amb el negoci fins que surten tots els vídeos que li hem fet. Hi ha moltes hores allà darrere d'edició, de preparació, de buscar imatges, de moltes coses.
Les idees,
sí.
Tot.
Darrere un vídeo d'un minut i mig potser estem més d'una hora editant. És que
Hi ha molta feinada. Sí. I quin diríeu que ha estat el repte més gran que heu tingut fins ara?
És que, tia, ens ho prenem tot tan senzill, no? Com tocant peus a terra, no?
Sí, és que com tot, ja t'he dit abans, que va sortint tot com sol, saps? No, no,
tot va molt rodat.
No pensem res, anem com fluint.
Sobre la marxa.
Sí. Sí. Jo crec que, com t'ha dit ella, que vam començar amb el podcast i després vam passar a Instagram, jo al principi era com que em feia una mica de por, perquè entre la gent de Badalona sí que hi havia gent que estava una mica enganxada al podcast, al format podcast que publicàvem el diumenge a l'entrevista. Llavors, quan vam parlar de deixar de fer el podcast i centrar-nos només en Instagram, allà jo em feia una mica de por de dir, potser perdem aquesta gent que ens està seguint. Però no, va ser un encert, perquè la veritat que Instagram, bueno, el format aquest més espontani, més curt, és el que funciona millor, i la Ingrid va ser la que em va dir que sí, ja veuràs que funcionarà millor, i
provem-ho, provem-ho. Ha sigut així.
Potser aquest era un repte que a mi em va el repte que sí, em va sorgir.
Mm-hmm. Us centreu principalment en Badalona, en els comerços d'aquí, però heu pensat expandir el vostre projecte a altres municipis?
De moment no, perquè creiem que Badalona és suficientment gran com per poder-nos hi estar.
Tenim temps
una
encara.
Una temporada, i també som del centre nosaltres, Badalona és una ciutat molt gran, i ara sí que ens hem centrat molt, doncs, en això, en el centre de Badalona, i hem rebut alguns cops missatges i comentaris de gent que potser viu, no viu al centre, i ens diu, és que només aneu allà i no veniu aquí, i bueno, per això també potser millor que comencem a expandir-nos dins de Badalona, conèixer negocis d'altres barris, i, però sí, de moment només Badalona.
Seria guai, per això.
Anar a
Barcelona,
a Girona.
Sí.
Això portarà molta més feina,
sí,
eh?
Sí, sí.
Actualment compteu amb quasi 12.000 seguidors a Instagram. Sentiu pressió a l'hora de continuar creixent?
No.
No.
Zero.
Jo crec que estem molt dissociades del número de seguidors. O sigui, fem exactament, actuem igual que quan teníem els primers 100 seguidors. O sigui, jo ho veig i veig que creix i penso, un número. No m'imagino que són 12.000 mòbils amb persones darrere mirant els nostres vídeos. Llavors, tot segueix fluint.
I com veieu el futur del comerç de proximitat a Badalona?
Jo la veritat que el veig més en potència, o sigui, no sé si... Jo crec que tot és cíclic i ens tornem... ens anem tots a l'Amazon, que és lo fàcil, no? I arrel del Covid i tot, però després quan ens donem compte t'obligues a anar al comerç local, al teu barri, amb amics teus, perquè nosaltres som de Badalona tota la vida, o sigui, al final, família, amics, els tenim allà, molts tenen negocis. Llavors et dones compte, i jo crec que tot és molt cíclic, i ens allunyem una mica, però sempre tornem, i crec que s'estan obrint negocis amb encant que et fan tornar i confiar en el comerç local.
Sí, això és el que veiem i creiem que seria el millor, no?
Sí.
Que deixéssim enrere una mica tot això que ens va sorgir amb la pandèmia, que és el comprar per internet
online.
I acostar-nos als negocis locals i a les persones, no?
I ja com a última pregunta, per anar acabant, us vull preguntar que on us agradaria portar Badalocura d'aquí uns anys?
Buf!
Bueno, clar, jo quan era al podcast sempre m'imaginava pues, que una productora o algú ens cridés o algo i tinguéssim una secció i féssim una xerrada amb comerciants, ja no només parlant només del seu negoci, sinó pues, 4 o 5 persones pues, de negocis i gent de Badalona i xerrant de qualsevol tema, de la societat, d'actualitat, de lo que sigui. Però ara, no sé, seccions a Tele Badalona o alguna cosa així, per exemple, per demanar.
On sigui, a TV3, t'imagines?
Jo no m'hi veig.
Que es digués Badalocura.
Això no ho sabreu mai, però pot passar, pot passar. Molt bé, noies, doncs, Maria Gabanyac i Ingrid Roig, creadores de Badalocura. Un plaer haver-vos tingut aquí connectats amb nosaltres.
Gràcies a tu.
Gràcies.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
A 4:45 de la tarda arribem puntuals a la nostra cita amb l'opinió. La tertúlia avui sí a tres bandes. L'última tertúlia de la temporada la compartirem amb la Georgia Mainou, que és autònoma i la tenim a Sabadell, com de costum. Georgia, molt bona tarda. Què tal?
Hola, què tal?
Molt bé. També saludem a la Marta Gómez, que és membre de Roda Blava, i la tenim al Prat. Marta, bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Molt bé. I Maribel Cayuela, que és excap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat, ens acompanya via telefònica. Molt bona tarda, Maribel.
Bona tarda a tothom.
Molt bé, doncs avui farem una tertúlia una mica diferent, perquè sereu vosaltres qui triareu els temes de tertúlia d'avui. I el nostre punt de partida serà una notícia que no sé si en el seu moment, quan us va arribar, us va sorprendre una miqueta, que és aquesta falsa informació, un rumor que corria, que no tenia massa base sòlida, sobre la possibilitat que Barcelona prohibís seure's a la fresca amb cadires a les voreres, una cosa que és una imatge, una postal que tots tenim a la memòria i que se'ns feia una mica estrany, però vaja, que sembla que avui dia hi ha coses que no ens quadrarien perfectament, no? Sembla que tot sigui possible, però no ho és. Partint d'aquesta notícia, que si us la heu pogut mirar em direu que és el que us sembla, us imagineu una ciutat, un poble, sobretot els pobles, no?, que és on més es practica aquesta manera de compartir entre veïns. Què us va semblar la falsa informació? Georgia.
Jo un poble no m'ho imagino, però la...
Va, Marta,
perdó.
Tira.
Vale. Però a la ciutat ja, de fet, jo penso que ja està com... Barcelona és una mica part temàtic i el que menys es veu és la vida dels barris, no? I si aquesta prohibició hagués estat real, encara es veuria menys, no?
Ja. Yeah.
O sigui, jo no m'imagino una prohibició d'aquest estil al Prat, perquè és prou comú la gent, sobretot les que viuen a cases, que aixequin com la porta del garatge i treguin les cadires allà.
I s'acostuma a fer en aquesta època, que quan apreta la calor, sobretot després de la nit, no? Allò de sortir, a desfogar-se una miqueta, sortir d'entre les quatre parets i estar una estona amb els veïns, allò de fer-la petar, no?
Exactament, jo...
El radiopatio, diu.
Total, sí, sí.
El cotilleo, no? El cotillet del barri. Aviam, jo no ho trobo... En els pobles es fa molt, això.
Clar.
I ara queda molt fort. El segle passat, encara es feia aquí a les ciutats, això, sobretot a barris on no transitava molts cotxes i tal. Jo recordo els meus avis haver-ho fet, el que ha dit la Marta, aixecar la porta del pàrquing i posar-se allà amb les cadires, sobretot al cap al vespre, no? A la vesprada, pues, a prendre... Me'n recordo fins i tot que el meu avi portava en un canti.
Sí, per refrescar-se, clar.
Exacte. Mm. Però a les ciutats, sí, això, que vols que et digui.
Home, una ciutat com Barcelona, que com descrivia la Marta, sembla més un parc temàtic, però clar, aquestes grans ciutats també tenen barris, i als barris es fa vida de barri, o no?
Clar, o sigui, a l'eixample potser no t'ho imagines, però a Sants, a Sant Andreu i al Carmel sí que t'ho pots imaginar, o almenys és com la postal visual que tenia jo a mirar la notícia.
Sí, sí.
Que dius, no m'imagino una persona allà a Compte Urgell amb la cadira a la fresca, potser sí, tant de bo. O sigui, seria meravellós que fos així. Però en realitat t'ho imagines més a Sants, que és molt poble i té molta vida de barri. O
a Gràcia,
fins i tot a Gràcia, a Sarrià, que també és com un poblet. Uh-huh. I a Sant Andreu, que com tenen carrers així molt peatonals, es presta molt això, no? Uh-huh. Però el que és el centre turístic de Barcelona...
Però ara imagina't els patinets passant per allà al mig, les cadires, les iaies, els avis, allà tothom xerrant, els patinets... Bé, bueno, tindríem alguna desgràcia, segur. Ah, massa gent, massa cosa a la vorera, massa cosa.
Maribel, aquí a Sant Cugat també, no? Si tirem una mica la memòria... Tirem de memòria, segurament que trobem aquestes imatges aquí.
Home, aquí a Sant Cugat jo crec que la part que és més poble, és, sí, per exemple, la zona de les Planes, és potser el lloc on més és vida de barri, on tothom es coneix, on és més diferent. I aquí, doncs, la veritat és que sense jo des dels anys 80 no he vist així molta gent, però allà cap Tartaner, la plaça Barcelona, sí. Bueno, ara no sé, clar, la gent que no sol de Sant Cugat, però sí que recordo que s'hi posaven un parell de cadires i sí, allà a la fresca.
Sí, i els barris més antics, no els barris moderns, els més recents, que són més moderns, sinó els barris de tota la vida, el barri de Sant Francesc, el barri de la plaça d'en Coll, amb l'avinguda de Cerdanyola, tots aquests barris que es van construir als 60, 70, aquí al voltant del centre de la ciutat, aquests sí que mantenien aquest costum.
És que, clar, Sant Cugat en pocs anys, bueno, clar, jo parlo de pocs anys, parlant dels anys 80, ha canviat tantíssim, no?, de ser realment que a la part que estava al centre, que tothom es coneixia, tothom se saludava, tothom esperava, era molt, molt poble, no?, amb els carrers amb les llambordes, i és clar, ara, doncs és molt diferent.
Ja, ja.
Bueno, com a tot arreu, no només aquí. Però jo el que recordo és que la gent, sobretot les senyores, les dones, sí, no s'estaven allà només xerrant. Jo recordo que potser alguna cosia, perquè era més cap a... És que era de dia, o sigui, era més cap a la tarda. No sé, no sí, recordo que fos allò a la nit.
Bueno, tarda vespre.
Els altres feien ganxet, vull dir que estaven allà... No sé, és una mica la idea que jo recordo.
Faltaria menys que ens traguessin aquests costums, no?, o que ens prohibissin poder continuar fent això, que és compartir, fer bon veïnat, no?, i conèixer-nos els que compartim, doncs, un mateix espai. D'això també se'n diu civisme, no? I precisament això sortia a propòsit del debat de la reforma de l'ordenança del civisme que s'està treballant a Barcelona. Però, afortunadament, doncs, tots els grups municipals han negat que això anés per aquí, que en absolut ho volien prohibir. Però vaja, avui us comentava que la tertúlia sou vosaltres qui decidiu els temes i sí que m'agradaria, doncs, que poséssiu sobre la taula els temes que us preocupen a vosaltres i la farem petar. Qui vol començar?
A veure, a mi no és que em preocupi, però és com una vertent del que, de la primera notícia que hem dit, no? Això de que han posat totes aquestes fonts a zones peatonals. Fonts em refereixo, no a Maixet, sinó a aquestes fonts que surten del terra.
A jocs d'aigua, sí.
Sí, això. Us sembla que la gent s'hi banyi?
Ja.
A mi em fa moltíssima por relliscar.
Anem?
A mi em fa molta por relliscar, perquè jo camino amb una crossa i cada vegada que els veig encesos penso, ara he de passar per una altra banda, la veritat. I a més la gent allà que dius, jo no em banyaria, però bueno, és la canalla, s'ho passen bé, no sé. O sigui, és com que
no
em provoca
canalla,
dues reaccions. No, és
veritat,
és tota la raó del món. Jo és que en tinc un darrere a casa i allà sí que hi van els nens petits.
Una cosa és els nens petits, però és que hi ha gent aquí a Sabadell, ho tenim. Algun gran, per remangui els pantalons i vinga, passeig amunt, passeig avall, els diumenges, tovalloles, neveres.
Home, això ja és com anar a la piscina, no?
No, això és...
Anava a dir, és com una miniplatja, no?
Te'n vas als Estats Units a qualsevol, al Bronx, a Harlem o no sé què, saps els sortides aquells que tenen els bombers? Que quan es veuen cap, doncs igual. És que és el mateix. Però ho tenim en el passatge, ho tenim a darrere l'Ajuntament. Bueno, és que és el diumenge, t'ho juro, perquè tindria que editar el vídeo i pixelar cares i tal, però
Home, a Barcelona, ara no sé si m'equivoco, no sé si era aquesta plaça nova de les Glòries que també ha passat una situació com la que apuntava la Jorge, que l'Ajuntament ho ha prohibit? Perquè, clar, una cosa és refrescar-se, que està pensat per això, que és si et ve de pas i estàs circulant per allà, doncs et pots refrescar. Una altra cosa és anar allà com si allò fos la platja urbana de la ciutat, no?
Uh-huh. És increïble.
I això passa a Sabadell?
Això, i tant, cada dia. Però els diumenges ja és una barbaritat el que passa per aquí. Jo quan vaig veure un matrimoni amb tres criatures, ja amb els nens ja amb traje de bany, ja posats a fer, ho fotem tot ja. Amb la nevera. Dic, hòstia, dic, al final portaran l'ombrella i tot.
I ningú no ha dit res.
No, van posar uns cartells a terra de que era una... que no, prohibit banyar-se, em sembla que era prohibit beure aigua perquè no era potable. Van a posar les d'aigua, els fills petits, tu passes per allà, que ells no miren, ells juguen entre ells. Tu passes per allà al costat, i ala, ja has rebut. Que, clar, hi ha avis assentats als bancs que hi ha a cada banda, bueno, amb una banda, i a l'altra banda hi ha bars, hi ha les terrasses. I després clavant amb les pistoles, i bueno, clar, els avis algun no va sortir mullavet. I ningú diu res. A més, arrenquen aquests rètols que hi ha enganxats a terra. No n'hi ha ni un. Si un dia passa alguna cosa, un criu cau, patina, el que diu la Marta, patina, i s'obre la boca, a veure què passarà després. Quan s'ha avisat de que no...
Jo crec que es refrescarà,
però no amb aquest plan, endavant.
Vinga, Maribel, què deies?
No, que jo crec que més que per mullar-te realment, ni remullar-te, és per refrescar l'ambient.
Clar.
Arrel d'això del canvi climàtic, d'aquestes temperatures, és que realment, segons a quines hores, a 40 graus que arribem al migdia, passar per un lloc on hi ha aquesta sensació de que hi ha aigua i humitat, és el que hi havia abans, les fonts, és que ara tampoc no tenim aquestes fonts de sortidors que hi havia a les places, als carrers, no sé, jo crec que no es tracta d'haver-se de mullar, és que és passar-se, no?
Però a veure, en qualsevol cas, no hi ha piscines públiques que en plenes onades de calor... moltes d'aquestes instal·lacions municipals fan l'entrada gratuïta.
Jo no sé si dir. Ara sí que diré que anirà, si és gratuïta. Però, per exemple, aquí s'ha dit, tenim el parc de les aigües. És un parc on hi ha tots assaltants d'aigua, en plan geysers... Bueno, i poden anar allà, i és tot verd, i és xulíssim. Doncs no. O sigui, allà al mig.
Ja.
L'efecte que fa, de veritat, Carme, l'efecte que fa no és de...
Sí, perquè no s'està fent l'ús correcte, no s'està fent l'ús correcte, perquè com dèiem abans, i també apuntava la Maribel, és per refrescar-se, no per anar-se a banyar. I esperem que ningú, esperem que ningú no agafi el gel i el xampú i aprofiti
d'estalviar aigua a casa.
Ja. Molt bé, vinga. Marta, tu quin és el tema que et preocupa?
Doncs mira, jo no sabia què ficar aquí, per no parlar més de l'ampliació de l'aeroport, perquè sóc del Prat i ja estic molt saturada, doncs he pensat parlar d'un tema que no es parla massa, però ara és com una tendència, microtendència a les xarxes socials, especialment a TikTok i a Instagram, també ho he vist, de la gent que viu l'estiu en soledat. És a dir, que l'estiu és com una època que sembla molt guai, que vas a la platja, que fas moltes coses, tens plan, però hi ha molta gent que no té amics o que no té un entorn amb qui fer plans i aquesta època, que se suposa que és com és joiosa, és divertida, la passen com més en soledat. I és veritat que la temperatura, a més, no acompanya per fer plans.
Ja, i llavors, segons tu, què es podria fer? Perquè són gent que no. Els hi falta xarxa, no?, per entendre'ns.
Sí, no, jo de vegades veig aquests vídeos de gent explicant, doncs mira, no tinc amics, i penso, hosti, fem-nos amics entre tots, no?, fem un grup. Però no té com una solució concreta, però sí que és veritat que no es pensa la vida ni els cossos des d'una visió més àmplia, sinó que és com que hi ha un prototipus de persona... i se suposa que tot és per tothom, igual que els carrers es fan d'una manera i no es fan per la gent amb mobilitat reduïda, doncs també el mode de vida està dissenyat només per un tipus de persona, que és l'hegemònic, i hauríem d'encaixar tots en aquí i no tots encaixem.
Ja. Yeah.
Per Nadal també passa, Marta. És...
També, totalment, totalment, sí, sí, totalment d'acord. La gent que no té família o que, no, o que té una família amb la que no s'hi ha bé i s'han de sentir feliços o en una època que han d'estar agraïts i hi ha gent que no està agraïda per res, en absolut, i bueno, mira, grups, cadascú té la seva vida.
Hi ha grups de gent jove que va amb gent gran, inclús comparteixen pis, si volen una habitació...
Sí, sí, jo he vist, perquè... el cohabitatge aquest de gent gran amb gent més jove ho he vist, al Prat hi ha prou gent que, gent de 30 i tantos així, que busca pis i no en troba, i gent gran que viu sola, doncs juga a una habitació i tal.
Jo ho trobo molt bé.
I veig que funciona.
Sí,
sí, sí, totalment. Perquè treus la soledat d'una i de l'altra part.
Això que dius tu també passa per Nadal, eh? Per les festes també hi ha molta gent que se sent molt sola i que no les passa bé. Sí, som gent sociable i la soledat no...
Jo tinc una,
no la suportem bé.
Tinc una opció, no és la solució màgica, eh? Aquella solució que surt de la butxaca d'en Doraemon, però sí que ajuda, sí que ajuda, i és això que fem aquí cada dia i que acompanya i que t'ofereix entreteniment, és la ràdio.
Sí, la ràdio, mira, ara, molta companyia. Ara
M'has donat una idea, que és que, de fet, la gent que es trobi molt sola, ficar-se en un teixit associatiu del seu entorn, del seu poble, també ajuda moltíssim trobar, una cosa que t'inquieti o que tingui a veure amb tu, amb la teva vida personal, i t'hi fiques, jo que sé, que t'agraden els castells, doncs a tots els pobles hi ha associació de castellers. Vas un dia, t'informes i comences a conèixer gent. Que potser d'aquí no surten amistats, pues, pot ser, totalment. Però, bueno, com a mínim, coneixes més gent.
El que passa és que també hi ha, en aquesta situació de soledat, una cosa és la soledat no volguda, no? Que llavors sí que tens aquestes opcions que comentaves, Marta, però després hi ha aquella soledat que també és buscada ja, però perquè parteix d'una soledat no volguda. No sé si m'explico.
No.
O sigui, sí, però... hi ha hagut persones que, per circumstàncies vàries, doncs s'han vist abocades a una situació de soledat que ara compartir se'ls fa també una muntanya. I
totalment.
Tot i estar en solitari, doncs prefereixen estar així que haver de compartir. Per tant... la ràdio, això no fa mal, perquè et pots sentir acompanyat, la pots treure quan vulguis, la poses quan vulguis, i si vols compartir amb algú, doncs aquests programes de participació que donen opció a que es pugui trucar, a que es pugui intervenir, és una opció. És una
com
opció.
La nit dels ignorants.
Per exemple.
Sí, sí, sí.
Per exemple, no?
La ràdio realment...
Jo tinc una soledat buscada. A mi m'agrada estar sola.
Clar, és que...
Mi també, jo també.
Cada dia veig molta gent, saps? Que quan arribo a casa, si hi ha la meva família, a vegades em fan nosa.
Però puc fer un matís?
Sí.
És que, per exemple, les persones que som solteres des de fa molt de temps i que tenim vista a seguir solteres, molt probablement, m'incloyo, perquè en sóc una, a vegades la solteria ve com amb una soledat que no està imposada per tu mateix, encara que t'hi trobis a gust, perquè dius, m'agrada fer coses sola, vas al teatre sola, al cinema, i m'agrada, uh-huh. O sigui, per això no necessito gent, és veritat, però més enllà de tot això hi ha èpoques, com dèiem, el Nadal i la... I l'estiu, en què els plans es poden fer sols, però és més complicat, també. I que et dius, jo he escollit estar soltera, però no he escollit estar sola. I no, i no hauria d'anar una cosa unida amb l'altra.
Ja. Yeah. Com ara, per exemple, les vacances. Vull dir, ara, si algú vol anar de vacances, pot anar sol i hi ha aquestes trobades, aquestes opcions per singles.
Però també he de dir que tot és més car, eh? Quan viatges sol també és tot molt més car.
Sí, és
horrible.
Aviam, jo tinc una amiga que cada dia se'n va amb un grup de gent que no coneix i s'ho passa bomba.
Sí. També has d'estar predisposat, eh? Vull dir que...
Sí, clar. i a més ha estat iniciat, a més triat viatges d'aquests una mica... Me'n vaig a Vietnam, mare meva. Saps allò de dir... o sigui, que la gent que vol fer aquest viatge ja té una sèrie de característiques semblants a la d'ella, suposo jo, no? Digo, però ella diu que s'ho passa molt bé.
Sí. Pot ser.
Jo m'aniré una mica més a prop, per si de cas.
Sí, millor, per si has d'agafar el cotxe i fotre el camp.
Sí, que et penedeixes i que diguis al vol de tornada que et surti una miqueta més econòmic, no? Si te'n vas a França estàs aquí al costat una mica...
Però sí que és veritat, aquesta reflexió que feia al principi la Marta, que sembla que en aquesta vida tot està estandarditzat i que moltes vegades doncs, queden persones excloses, no?, de moltes situacions, perquè no hi pensem, no?, que hi ha gent que pugui estar en una situació diferent. Jo crec que aquesta és la principal reflexió, no?, de tot això.
Sí. Per quina van els tiros, sí.
Vinga, Maribel, a veure.
Va, que no ens dona temps, Maribel.
Sí, home. Sí que tenim temps, vinga.
Bueno, a veure, us dic una cosa. A mi realment, el que realment en aquest moment m'amoïna són els incendis. Que justament aquest incendi a principi d'estiu, sí. I ja va morir un bomber, però volia portar una cosa més light i més... Mira, estic en contra de los Sanfermines i estic fins al burro de que sigui una cosa que tots cada any hem d'anar suportant. A mi em sembla molt bé que a Pamplona els agradi molt això, que jo ho suprimiria perquè ja veus quina gràcia. O sigui, consisteix en córrer davant d'uns toros que pesen 600 quilos i pobres animals després els maten i se'ls mengen. Però bueno, o sigui, no li trobo una raó de ser aquesta cosa de no correguem davant a veure si no ens atrapa i si ens atrapa mala sort. Però a banda d'això, escolta, que molt bé que a Pamplona ho celebrin, però és que no hi ha any, sembla obligat a tots els mitjans de comunicació. Sant Fermín es comencen amb el xupinazo. Ara, avui hem trigat tants minuts. Avui han agafat amb un noi que està a urgències. Escolta, jo de veritat...
O sigui, que estàs cansada que les notícies estiguin dominades per aquesta crònica lúdico-festiva que no t'agrada.
No, que s'hauria d'eliminar.
És una festa d'interès... Atenció, perquè és poca broma, això, eh? És festa d'interès turístic internacional.
Internacional, sí, ja ho sé, això ja ho sé. Però, escolta, també era tradició i festa llançar un burro des d'un campanar i es va decidir que això no
feia. I la cabra. Les tradicions han de canviar i evolucionar. Escolteu, al Prat tenim Sant Pollim, sabeu el que és? Sant Pollim
no.
És com un Sant Fermín, sí. però traiem un pollastre que és de mentida, no sé si és ceràmica o de quin material estarà fet, té rodes i es fa el xupinazo i l'encierro i la gent surt corrents, però no hi ha maltractament animal. Com a mínim això, que al final és una festa per acabar probablement borratxo i o sigui que té com la mateixa finalitat.
L'objectiu és el mateix, també. Sí.
Sí, totalment. Però com a mínim no hi ha toros.
És d'Irlanda, ja. Aquells que tiren un formatge enorme.
Ah, sí, sí, això ho vaig veure.
A Holanda, no? No sé si Holanda.
Holanda, eh?
Jo Holanda, tinc les imatges, però no recordo el país. D'on és?
Sí.
No sé ni si és un país més nòrdic. No sé dir-vos, ara. Però sí, és veritat, eh? Tinc la imatge de totes aquelles persones per allà rodolant, no?
Però que estan mal, de veritat,
Muntanya avall, buscant el formatge. Podria ser holandès, no ho sé. Ara no ho sé. Però, de totes maneres, mira, hi ha una dada que és molt important respecte a aquesta celebració del Sant Fermines, que és festa d'interès turístic internacional, i és, imagineu-vos, la població... La població
de
Pamplona, correcte, passa de 280.000 habitants a més d'un milió de persones. Això és sostenible?
I després passa el que passa. També? Perquè ja us en recordeu, no?
Sí. D'allà va sortir una manada.
Home, no podien enganxar-los els toros, no. Ai, perdó.
Mira, jo...
No demanis perdó, no demanis perdó.
L'altre dia sentíem això, que parlàvem de que no només aquesta festa, sinó que la tauromàquia, tot el que té a veure així amb els toros i los toreros i tot això, és que s'ha declarat com una cosa d'interès i bé cultural i social a tot el país. Doncs per l'amor de Déu, però quan acabarem amb això? Però jo més que res, mira, jo no puc imaginar que la televisió de Pamplona o les ràdios de Pamplona pues no sé, fessin notícia i un seguiment exhaustiu de quan aquí fem, pues, jo que sé, els castellers de Vilafranca, el concurs de castells, no? És una cosa molt local, que a nosaltres ens agrada. Però
els correbous que... encara es fan?
Sí. Ui, els correbous es fan i també no els hi diguis, a la gent d'allà baix que no hi hagin correbous.
Si la millor festa és la tomatina. Es foten tomàquets fins a la medula. Sí.
Però bueno, escolta, jo més que res és que és aquest seguiment que es fa de cada any. Arriba Sant Fermín, bueno... d'una cosa que, a més, jo trobo que és una festa que no té... Bueno, no, és que... Però què és això?
Ja queda poc, Maribel, perquè cantin el pobre de mi, que això voldrà dir que s'ha acabat. Per cert, la festa del formatge aquesta és a Anglaterra i es diu Copperfield Cheese Rolling. Qui atrapa el formatge se'l queda. Senyores...
Molt bé.
Senyores, que recollim la cadireta... Tornem a dins i jo us desitjo que tingueu un molt bon estiu i us espero la temporada que ve. Gràcies per participar amb nosaltres. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Bones vacances. Adéu-siau.
Ha estat un plaer. Molts petons.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Yeah.
Gaudeix de la música amb nosaltres.
Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. Aquest divendres comença la Festa Major de la Floresta, que dura, com sempre, dos caps de setmana. Aquest és el primer. Hi ha, entre les activitats més destacades, hi ha a les 7 de la tarda aquest divendres el pregó de la Festa Major al Parc de les Dones, a càrrec de la Lali del Centre Veterinari de la Floresta. També actuacions a la Coral Tardó, el Cor Jabato i el Primo Rumbero, amb coca, cava i sucs per a tothom. I a partir de dos quarts de la nit, música. En aquest cas, amb la novena edició del Beer Fest Floresta, amb cervesa artesana, menjar i, com dèiem, música en directe. Demà, el dissabte, a les 12 de juliol, a les 9 del matí, a les desenes olimpiades bandarres i la paella popular, a les pistes de Can Llobet, a les 12 del migdia, ball de sardanes i actuació del cos de dansa de l'Esbar Sant Cugat, a la plaça de Miquel Ros, i a les 6 de la tarda, espectacle familiar d'improvisació de circ, amb Arctic Shows a Can Llobet, també, i a l'Auref, amb teatre amb el Botí de Joe Orton. I a les 7 de la tarda, també, amb concert de Mamatraca, a la zona de Lleure de Can Llobet. Diumenge, durant tot el dia, hi haurà activitats esportives, culturals i familiars que continuaran la setmana vinent, com dèiem, fins al diumenge 20 de juliol. I a tot això també us hem d'explicar que el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja moderat que pot afectar pràcticament tot el territori català, també Sant Cugat i el Vallès Occidental aquest cap de setmana. Veurem si afecta també a la Festa Major de la Floresta. El nivell de perill previst a la comarca és de moderat, de nivell 1 sobre 6, des d'aquest mateix divendres al migdia i també durant el dissabte, al vespre i a la nit. Més coses. Sant Cugat tindrà un nou servei de neteja viària recollida de residus que començarà a desplegar-se a partir d'aquest agost. Entre les novetats més destacades hi ha un increment de les freqüències de neteja als diferents barris de la ciutat, així com la incorporació de maquinària més eficient i d'equips especialitzats per a zones específiques. Pel que fa als barris, el centre vianalitzat i l'avinguda Cerdanyola veuran doblada la freqüència de neteja, acompanyada de millores tecnològiques i operatives. A la resta del nucli urbà, que fins ara es netejava cada 15 dies o un cop al mes, es passarà a una neteja setmanal. A barris com Mirasol, Volpelleres i Can Mates també s'incrementa la neteja de mensual a setmanal, mentre que a zones més perifèriques com la Floresta, les Planes, Can Barata o Can Borrull es millora la freqüència de bimensual a quinzenal. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials, a X, a Facebook i Instagram, @cugatmedia.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 5 i 3 minuts de la tarda reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora d'aquest últim Connectats de la temporada. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs en aquests moments hem de dir que la situació viària presenta molta mobilitat a les rondes i que tenim un accident on s'han vist implicats en dos turismes i un d'ells ha quedat volcat. El vehicle està sent retirat, però encara hi ha un carril tallat i la circulació és molt complicada, ja que hi ha 12-13 quilòmetres i mig en sentit Tarragona. Un altre accident, en aquest cas l'incendi d'un vehicle a la 2 a Sarrera en sentit Barcelona, talla un carril, també alenteix la circulació, i en aquests moments estem veient força mobilitat, sobretot als accessos nord, C58, C33, C17, i també a la part sud de la zona de la C32. Estem pendents d'aquestes pluges que cauran tant avui com demà, per tant, us emplacem a que us mantingueu informats i si trobeu la situació, modereu la velocitat i, si cal, atureu el vehicle. I a vosaltres, doncs, unes bones vacances, que disfruteu molt i ens tornem a sentir a la tornada.
Gràcies, igualment. Bona tarda, Sílvia.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
La seva passió de tota la vida ha estat escriure. Després de treballar molts anys en una assessoria, ho ha aconseguit i ara només es dedica plena i íntegrament a escriure novel·les. La darrera, El principi d'incertesa. Avui passa pel Connectats l'escriptora terrassenca Sònia Guillén. Molt bona tarda, Sònia.
Hola, molt bona tarda.
També saludem el company Sergi Estapé. Sergi, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Avui parlem amb la Sònia Guillén, que explicàvem que la teva dèria era escriure, però és que ja des de petita ho feies?
Sí, sí, des de petita era la meva passió. El que passa és que, bueno, quan ets petit i fa molts anys, clar, el fet d'escriure era com una cosa impensable, per guanyar-se la vida. Llavors tries una altra carrera, però tota la vida he escrit.
Mm-hmm. I sobre què t'agradava escriure quan eres més petita?
Bueno, jo crec que no he canviat gaire amb això. Escrivia sobretot contes que tenien a veure, i eren una mica així tenebrosos, amb una mica de thriller, una mica de ciència-ficció, fantasia. Sempre he tirat cap a aquesta branca.
Mm-hmm. Professionalment, però, t'hi has dedicat durant molts anys a treballar en una assessoria, no?
Totalment, sí, sí. Vaig treballar, doncs, 33 anys, 34 quasi, amb una consultora, era assessora per assessora laboral per empreses.
Mm-hmm.
I després també vaig estar donant classes a la universitat. Durant uns anys vaig compaginar les dues tasques, però els alumnes d'enginyeria informàtica, o sigui, tot molt allunyat del que era la meva passió.
Vaja. Al final, però, has aconseguit el que és el teu desig, no? El que ha estat sempre el teu somni. No sé si han convergit o al final has aconseguit que el camí fos el que tu desitjaves, no?
Sí, ha sigut allò una feina, un somni que dius, ho vaig a provar, sempre pensant, mira, si no me'n surto, tornaré enrere. No sé, quan fas una aposta d'aquest tipus, que sempre és difícil, dius, tot el que he après durant 33 anys de professió no ho oblidaré, i em servirà si la cosa no em surt bé. El que passa que vaig tenir la sort de que les coses sortissin bé. Clar, això ja fa 4 anys, i des de llavors doncs, han passat 4 llibres.
Mira que bé.
Publicats, sí, sí.
Sergi.
Aviam, el que sí que... Clar, com publico llibres? Doncs tu vas... Sembla que vas veure una mica el cel obert amb el tema dels premis, no? Dels concursos, no?
Sí, bueno, més que veure el cel obert és que, com era un sector que desconeixia, vaig veure que realment hi ha moltíssima gent que escriu, gent que escriu molt bé, i és difícil publicar, bàsicament perquè és que ni les editorials, és que moltes no accepten ni manuscrits. I llavors vaig veure que hi havia un ventall de concursos important i que era una manera de provar sort i de que a més et llegissin. Llavors vaig començar per aquí, per introduir-me en el món, per dir, a veure, per on començo? Doncs per aquí, no tenia contactes tampoc, i vaig començar pels premis.
I què tal et va anar?
Bueno, bé, haig de dir que és molta sort això. Vull dir, quan ho dius... Penses, no, home, doncs has de fer bé. Òbviament, però hi ha molta gent que es presenta que ho fa bé, igual que tu. Llavors, vaig tenir la sort que en el primer premi no vaig guanyar, però vaig quedar finalista i l'editorial em va oferir publicar. I després, altres dos premis que em vaig presentar els vaig guanyar, amb la qual ja entres en publicació, hi ha una dotació econòmica, que encara que, bueno, doncs t'ajuda a una mica donar sentit a tot això. I després,
paral·lelament anava presentant-me a concursos de relat i vaig guanyar 6 concursos que també et donen una miqueta de diners, no?, per anar sostenint aquest somni.
Mm-hmm. I, clar, hi ha molta gent que actualment es dedica... Bueno, per publicar-se el llibre ha crescut, eh? És l'autoedició. No sé com ho veus tu, tenint en compte que tu ara ja estàs a una altra lliga. Com veus el tema de l'autoedició? Hi creus o creus que, no sé, que s'atura el mercat? Com ho veus?
A veure, és complicat. Jo, hi ha alguns casos d'autèntic èxit amb gent d'autopublicació. Jo personalment crec que si fas autopublicació has de tenir algun altre actiu, no? Com ser, per exemple, molt bo amb xarxes o molt bon comunicador, i llavors això et pot donar aquest plus de vendes. La meva experiència, o el que a mi m'hagués passat, el que jo vaig veure, no se'm va acudir perquè dic, si faig autopublicació, al final em compraran coneguts i saludats, no? I llavors, a més és dur, perquè has de ser tu el tema de correcció, a les editorials hi ha tot un equip professional que quan un autor fa una obra hi ha molta gent al darrere que fa que aquesta obra doncs sigui publicable i valgui la pena. Vull dir, no va sol, i l'autopublicació és una mica un camí molt solitari, llavors no m'ho vaig plantejar. Jo et dic, sé de gent que diu que li ha anat bé, però crec que llavors també són molt actius o tenen tibada amb xarxes socials.
Parlem d'aquesta darrera novel·la, El principi d'incertesa, que es pot trobar en català i en castellà, no?, amb les dues versions, no?
Sí, es pot trobar en català, en castellà, i ara també m'han comprat els drets en rus.
Oh,
es publicarà en rus, també, sí.
Carai, escolta, això vol dir que el Putin et pot llegir, no?
Sí, malament. Espero no donar-li males idees, que ja en té prou d'estar insolet, sí.
Val, i bueno, explica'ns una mica de què va, no, sense fer molt spoiler, de què va El principi d'incertesa.
Sí, els thrillers, el problema que tenim és que gairebé no podem parlar de res, perquè hi ha girs a la novel·la que no es poden desvetllar. Però bueno, puc dir que és una novel·la que barreja una mica de física quàntica, però d'una manera absolutament planera, que una persona que no ha llegit mai ni li interessi res del tema ho trobarà molt interessant i fàcil, perquè és realment la física quàntica és molt sorprenent, no?, com les coses a nivell microscòpic són tan, tan diferents de la realitat que nosaltres vivim, no? I llavors, doncs, hi ha un assassí que vol replicar aquests experiments en persones. I per això, doncs, bueno, si veus la frase del llibre, la primera diu la propera víctima és viva i morta alhora, fent referència al gat de Schrödinger. Llavors dona això, aquestes paradoxes i situacions molt suculentes, no molt truculentes també, està tot ambientat aquí a Catalunya. I crec que és un llibre d'aquest, bueno, el que m'està arribant i el que a través de xarxes, de tota la gent que escriu o va a les presentacions, és que és un llibre que el devores molt pocs dies.
Mm. És el teu gènere, el thriller? És de qui no et vols moure o mai se sap?
No, jo m'he mogut, perquè el thriller és un gènere que m'agrada molt, perquè al final escrius el que a tu t'agrada llegir. I a mi m'agrada molt el llibre, sobretot ara, que em tenen allò amb moltes ganes de llegir, perquè és que tenim masses inputs, no?, i has de renunciar a moltes coses, hi ha moltes lectures, moltes pel·lícules, moltes sèries, llavors dius, vull coses que realment m'atrapin molt. Però he escrit ciència-ficció també, que és un gènere que m'agrada, però sempre hi té un punt de thriller, i també he escrit novel·la juvenil, perquè va ser una època que jo tenia tres fills, estaven tots adolescents, i és una època molt difícil com a mare, en una societat que és molt diferent de la nostra adolescència, hi havia molts temes que em preocupaven, i va servir una mica també de teràpia. Vaig escriure Cicatrius, que vaig guanyar el Ramon Muntaner, i toca també temes d'adolescents, doncs allò, no?, com a que vivia jo en aquell moment, com era el tema de xarxes, primeres relacions, alcohol, drogues, tot això que et comença a veure i t'esclata pràcticament a la cara.
Sònia, tinc una curiositat, i és saber, quan vas començar a escriure, ja dedicada a l'escriptura, quins han estat els teus primers lectors?
Els lectors beta.
els primers lectors són els meus fills, sí, sí. Són els tres, tinc tres, i els tres són lectors. Òbviament tota la meva família, germans, cosins, la meva parella, són els que em llegeixen primer, però el que els dono el manuscrit abans d'enviar-lo a l'editorial són els meus fills.
I són molt crítics?
T'haig de dir que no som crítics, perquè, bueno, som molt fans, no? Al final ets la mare. I com són temes que van a concurs, doncs ja quan els vas a presentar realment han d'estar molt, molt polits. No pots presentar una cosa que no sigui molt ben lligada. Llavors haig de dir que els tres som bastant pros en el sentit de que els encanta el que escric. Llavors sempre han sigut molt generosos, m'han animat moltíssim.
Mira que bé, tu. Ja tens club de fans.
Ja tinc club de fans, sí, sí. Ja en tinc tres. Sí.
Sònia, una cosa, ja estem fent el cinquè o no?
Sí. Ja estic fent el cinquè. Haig de dir que aquesta darrera novel·la, la campanya de promoció, està sent molt més intensa i m'ha pres més temps del que els altres llibres, que al ser premis, doncs les entregues de premis, algun acte, però després fan el seu camí pràcticament sols. Aquest ha sigut una campanya de promoció molt més llarga, molts mitjans, entrevistes, més presentacions, i això m'està robant una mica més de temps. Llavors vaig més lenta del que he fet els altres, però ja estic amb el cinquè, amb una idea que, bueno, de moment pinta molt, molt bé. També una idea molt original.
No et preguntarem.
No, mira, em sap greu, perquè quan vaig escriure aquest al principi d'incertesa, jo vaig plantejar la idea a l'editorial, tenia el títol, igual que ara, tinc la idea, tinc el títol, tinc ja unes pàgines escrites, i em van dir, sobretot això no es pot fer difusió, perquè és el que diem, hi ha molta gent que escriu, tot és molt, molt ràpid ara, i llavors si hi ha una idea que és una mica se surt del que pugui ser el més comú, doncs mantint-la en secret fins que tinguem el manuscrit i es vagi a publicar. Llavors per això no es puc avançar res. És un thriller també, i bueno, tindrà una part no de ciència, però sí una part més de tema més místic. Vull dir que jo crec que pot funcionar molt, molt bé.
Molt bé. Escolta, una cosa, a part dels llibres, escriure, llegir, ets molt fan del cinema, no?
Molt. Sí, m'encanta el cinema. Sí, és una passió que em ve des de petita, perquè el meu pare era enamoradíssim del cinema. Els llibres hi ha força referències al cinema i, bueno, és una de les meves passions, la lectura i el cinema.
A mi em passa el mateix, que el meu pare també ho és, però hi ha alguna, no sé, m'agrada la comèdia, m'agrada, no sé, què t'agrada més del cinema?
M'agraden les bones pel·lícules, o sigui, m'agrada una bona comèdia, m'agrada un bon drama, m'agrada un bon pel·lícula de ciència-ficció com Interestel·lar, m'agrada, és que sóc molt, he anat al cinema i vaig al cinema moltíssim. I llavors, ara potser hi ha un tipus de cinema que em costa més, que em costa més, vol dir que ja no hi vaig, em nego. Hi he anat molt pels nanos, però no sé, aquest tipus de superherois, aquest cinema tan comercial americà, ostres, això ja és que és com perdre dues hores de vida. I llavors m'hi nego, però m'agrada molt tipus de cinema. Ara, la que tinc ara pendent, que vull anar, és Cirat, que la tinc allà, que estic desitjant de trobar el moment per anar-hi, però, bueno, també el cinema d'aquí, crec que aquí a Catalunya tenim una producció de cinema i una xarxa audiovisual de festivals que podem estar molt orgullosos i es fan coses molt, molt xules.
Sònia, m'han dit que les sobretaules també t'agraden molt, oi?
Molt.
Doncs escolta, podem fer una cosa. Et convidem a formar part de les tertúlies la temporada que ve, si vols.
Ostres, doncs m'encantaria, la veritat.
Doncs
és que
estàs fitxada.
Oi, doncs escolta,
clar que sí.
quina il·lusió.
El Sergi doncs ja pot apuntar-te a la llista.
Val? Doncs podeu comptar.
Que consti, que jo no ho sabia.
No ho sabia, perquè això ho hem improvisat ara mateix. La Sònia Guillén formarà part de la llista de tertulians la temporada que ve.
Ostres, bueno, has passat el directe.
Sònia,
no, que
aprofita per desconnectar, perquè a partir del setembre, el dia 8, ens tornarem a connectar. I comptem amb tu, d'acord?
Doncs
Escolta, ara mateix ho vaig a celebrar avui al sopar i la sobretaula.
Veus que bé?
Una abraçada molt gran.
Igualment, bon estiu. Que vagi molt bé.
Bon estiu a tothom. Moltíssimes gràcies.
Gràcies. Adéu. Sergi, d'aquí una estona continuem parlant de cinema, eh?
Sí, sí, de cinema.
Vinga, que vagi molt bé. Adéu. Fins ara. El desert del Marroc és l'escenari de moltes proves i competicions esportives i també iniciatives solidàries. Una d'elles és l'Uniride, una aventura de 8 dies per les rutes de l'antic París-Dakar amb un objectiu, portar material escolar a les escoles del desert. Avui ens acompanya un dels equips que participarà en aquesta aventura del 7 al 14 de febrer de l'any que ve. Són el Samuel Renaud i el Ricard Mestre, tots dos són estudiants i formaran equip per participar en una de les edicions de 2026. Benvinguts.
Bon dia.
Com esteu?
Bon dia, com va?
Preparats?
La veritat que sí, sobretot, encara queda molt.
Sobretot moltes ganes tenim.
Teniu moltes ganes.
Sí.
Participeu, deia, en l'edició de 2026, que enguany hi ha dues opcions, una al febrer i l'altra a l'octubre. Vosaltres anireu al febrer.
Correcte. Sí? La del febrer normalment és pel desert del Marroc i a l'octubre sol ser pels Alps.
Exacte.
Pels Alps francesos.
Sí, perquè el febrer es fa sobretot al Marroc pel tema de temperatura, perquè si es fes a l'estiu seria molt massa càlid, sobretot pels cotxes i per nosaltres, per tant.
I algú es deu estar preguntant, a veure, què és el que se'ls ha passat pel cap a aquests nois per anar participant en una prova com aquesta? Què és el que us porta a participar en aquest Uniride?
Val, doncs jo, bueno, des de ben petit, que el Samuel i jo som molt amics i sempre ens ha agradat fer coses una mica diferents al que fa la majoria de gent. A tots dos ens agraden molt el que són els cotxes i les aventures. També ens agrada molt la muntanya, el desert. Vam estar al desert, de fet, però no amb cotxe.
L'any passat, sí.
L'any passat. I se'ns va presentar aquesta oportunitat i vam dir, doncs, aquesta és la nostra. Al final és un repte i del qual sorgiran moltes complicacions, però tots dos tenim aquest esperit d'aventurers i de ganes d'enfrontar-nos a reptes.
Sí, mm-hmm. Totalment. Bueno, de fet, l'oportunitat se li va presentar a Ricard, perquè jo ja feia uns anys que ho vaig veure a les xarxes, això, d'Uniride, però mai havia pensat fer-ho amb algú, tampoc mai ho havia realment enfocat, i un dia el Ricard em diu, oye Sam, no estic segur, però és possible que faci, que l'any que ve faci l'Uniride. Voldria saber si tu t'agradaria fer-ho. I jo li vaig dir, o sigui, m'ho vaig pensar superpoc, et vaig dir, t'ho dic la setmana que ve, fijo. I li vaig dir que sí, que encantadíssim, sense, la veritat, dubtar-lo molt.
Mm-hmm. Vosaltres, dèiem al principi, sou estudiants. El Samuel està fent un màster a la Universitat Autònoma de Barcelona sobre innovació i emprenedoria, i el Ricard està fent una enginyeria mecànica a l'UPC a Terrassa. Les vostres edats, quines són?
21 anys.
21 anys. Sí. O sigui, carnet de cotxe en teniu, que és imprescindible, sí, per poder participar.
Ja, als 18 anys ens el vam treure.
Sí?
Ben aviat.
I pel que he vist, el model de cotxe és un model concret?
Ui, sí, sí.
La veritat que estem molt orgullosos del cotxe que tenim. En concret és una Citroën C15.
La immortal, la icònica.
Sí, és coneguda a Espanya com la Currante, ja que és un vehicle que als anys 80-90 la tenien tots els treballadors, sobretot agrícoles, pintors, el panader del poble. I es diu la Currante perquè cada dia, doncs, feia una quilometrada i la pobra se li exigia molt i se li feia molt poc manteniment. Però són furgonetes molt resistents i molt robustes.
Mm. L'heu hagut de tunejar bastant, interpreto.
L'haurem, o sigui, al final, no? Per poder anar al desert, s'ha de tunejar, bueno, tunejar, s'ha de preparar,
sí,
molt. Sobretot uns bons pneumàtics, que siguin de sorra, perquè al final anem per les dunes del desert i amb pneumàtics de carrer és impossible. També, sobretot, un cobrecàrter metàl·lic, és a dir, és una protecció per sota de... per
sí,
protegir el motor.
Sorra, no?
Correcte, mm-hmm. Sobretot per les pedres i, mm-hmm, que poden trencar el que és el motor per sota. què més ha de tenir el cotxe?
Bueno, i abans de res, les modificacions, per què no estem modificant-ho encara? Per la simple i bona raó de la ITV.
Ah, evidentment. La gràcia és que el vehicle ha de tenir ITV. En vigor. Llavors, la nostra estratègia és passar a la ITV amb el cotxe completament sense preparar i després fer-li doncs, diferents modificacions les quals poden fer que no passi una ITV en un futur.
Totes aquestes modificacions, tota aquesta feinada l'esteu fent vosaltres dos? Sí. O amb ajuda d'algú més?
Ara mateix nosaltres dos.
Potser que sí que necessitem
alguna ajuda. És veritat que en un futur necessitarem alguna ajuda, sí. Sobretot en el que són instal·lacions de... Per exemple, volem canviar l'embrague. Jo crec que ens veiem amb cor de fer-ho, l'embragatge, però sí que necessitem doncs, un elevador o unes condicions de treball més...
El taller, unes eines...
I, evidentment, ajudar a mecànica sempre és benvinguda.
Sí. Ja, però hi ha una altra cosa més. Per poder fer tot això, m'imagino que heu de comptar amb un pressupost.
Efectivament.
I aquest pressupost surt de les vostres butxaques o teniu algun patrocinador, col·laboradors, etcètera, etcètera?
Doncs sí, la veritat, ja, bueno, el Ricard em va dir abans d'apuntar-me quin era el pressupost... I em sembla que eren de, en total, 6.000 euros, em sembla.
Vam comptar aproximadament que ens acabaríem deixant uns 6.000 euros.
Entre els dos, eh?
Entre els dos, incloent tot, tant el cotxe, seguro, modificacions, inscripció, perquè al final també és una...
Home, la inscripció
és molt cara.
Gairebé 2.000 euros, 1.800 i escaig, no?
Correcte, sí, correcte. Al final són, bueno, certs diners, però la gràcia de tot això és amb el... durant la preparació de la furgoneta, doncs anar aconseguint patrocinadors, empreses que vulguin associar la seva imatge a un projecte solidari i que a canvi de patrocinació, o sigui, a canvi de promoció nostra, és a dir, nosaltres els oferim visualització a les xarxes socials, promoció al vehicle...
O a la ràdio, per exemple.
O a la ràdio,
Ara no teniu patrocinadors encara?
Sí, en tenim un. Tenim un. Sí? És francès. És, de fet, és un amic de la
família.
Exactament, que ja ens ha comprat la furgoneta, ens ha sortit gratis.
És la primera vegada, dèiem, que vosaltres participareu. Però sí que us han explicat una mica doncs, quin tipus d'experiència, aventura, us trobareu. Què és el que espereu vosaltres? Perquè una cosa és el que us expliquen i una altra el que les expectatives que vosaltres hi positeu en aquesta experiència.
Doncs la veritat és que ens han explicat bé com que ens trobarem, encara que jo crec que hi haurà moltes sorpreses, però bàsicament serà complicacions, és a dir, ens estarem encallant a la sorra cada dos per tres, i és normal perquè al final són cotxes de més de 20 anys, el nostre cotxe té 32 anys, té només 60 cavalls, té les rodes molt petites, tenia ara potser en 52, té les rodes molt petites i... Ja ens han dit que serà tota l'estona lluitar per no quedar-se encallat i no serà fàcil. Ja ens han dit que no és... Hi ha gent que busca com un viatge de fi de curs o unes vacances, ja ens han dit que no és això. Simplement és una aventura i un repte on ens haurem d'enginyar-nos. També ens haurem d'agrupar amb més equips.
Exacte.
Al final, cada any solen ser uns, en total uns 200 equips, 200 cotxes.
100 cotxes, 200 persones.
200 cotxes.
Clar, tots els equips són de dues persones,
sí,
no?
Sí. Uh-huh. Aleshores, si vas sempre sol, tampoc... O sigui, el més probable és que acabis perdent. Bueno, quan dic perdent, vol dir...
No hi ha guanyadors.
No hi ha guanyadors, eh? Quan dic perdent, vol dir quedant-te al mig del desert i que t'hagin de venir a rescatar, que no és la... Diguem que no és la missió.
Clar, perquè algú pot pensar, vaja, vas pel desert, però si portes un GPS... És que no hi ha GPS.
No,
exacte. És que, o sigui, no tindreu cap ajuda d'aquest tipus. L'únic que teniu és un roadbook, no? Que és una mica la ruta, no?
És un paper, exacte. Sí. Sí, literalment és un paper, és el que s'utilitzen els ral·lis.
Correcte.
Quan es diuen... Bueno, sí que tindrem, és veritat, GPS no tindrem, perquè tampoc hi hauria una carretera, però sí que tindrem unes coordenades.
Com una caixa negra.
Exacte,
una caixa negra. Que el que fa és enviar cada... X segons.